Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern refreda la possibilitat de recuperar el 100% el servei de Rodalies de cara al dilluns, un horitzó que havia fixat la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, dimarts passat, però que avui el conseller en funcions de president, Albert Dalmau, ha admès que difícilment es podria complir perquè encara queden molts trams sensibles, pendents d'obres o amb limitacions de velocitat. També us hem parlat de la prova pilot que s'engega a l'Hospitalet de Llobregat per acabar amb el mercat negre de cites d'estrangeria a les delegacions del govern espanyol. I també hem recordat una veu històrica de Catalunya Ràdio. Joan Anton Ramoneda ha mort avui als 68 anys. Realitzador, actor de doblatge, l'any 2011 va rebre la menció d'honor de Ràdio Associació per aconseguir uns alts nivells de producció audiovisual en locució i en doblatge. Ramoneda es va jubilar fa 2 anys. Després de 4 dècades a Catalunya Ràdio és la veu inconfusible dels separadors o de les promocions d'aquesta emissora de Catalunya Ràdio. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs si és divendres i són les 3 de la tarda, toca posar parada. Atenció, el trànsit, a més a més, mira, fa un moment he parlat amb la Mariluz per preguntar-li com estava i m'ha dit, com a resum, horrorós.
Vaja.
Per tant, anem a desenvolupar-ho.
No és molt engrescador.
Aviam, quina és la situació, Mariluz?
Bona tarda, doncs em referia sobretot a la situació a Rodalies perquè és impossible poder detallar tota la quantitat d'incidències que hi ha i que afecten pràcticament totes les línies, per tant hi ha retards pràcticament generalitzats. Els accessos a Barcelona i les rondes, també la situació complicada arran del fet que és divendres i també que hi ha el tall a l'autopista AP7 a l'altura de Martorell en sentit sud. A més s'assuma que en una de les alternatives, una de les principals, la C32, l'autopista del Garraf, hi ha un accident a l'altura de Viladecans en direcció sud que talla 2 carrils a la circulació. Això provoca cua aquí a l'autopista del Garraf entre Sant Boi i Viladecans en sentit sud. Afecta per darrere la B20, la Pota Sud i la Ronda a Dalt des de Pedralbes i també cues més llargues de les habituals a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu en direcció d'entrada, autovia 2 de Sant Feliu a Cornellà o la B24 a Cervelló i Vallirana en sentit sud a causa del tall a l'AP7. Aquí s'està regulant la circulació a la B24 per accedir a la N340 cap al port de l'Urdal.
Com t'agrada dir en aquests casos, Òscar, la llista s'acaba abans.
Sí, el que funciona bé, on no hi ha problemes, acabaríem abans que no pas on hi ha problemes.
Ah, exactament. Més qüestions. L'empresa Naver, propietària d'un dels principals portals web de Corea del Sud, ha completat la compra de la catalana Wallapop i ha confirmat que mantindrà la seu central a Barcelona amb una inversió de més de 600 milions d'euros. El gegant sud-coreà ha arribat al 100% de les accions i ja compta amb l'autorització dels òrgans reguladors. La compra total de Wallapop, que ja es va anunciar a l'agost, forma part d'una estratègia de la companyia sud-coreana per guanyar pes a Europa en el sector de la compra-venda. L'Ajuntament de Barcelona debat a aquesta hora adaptar les ajudes de la Generalitat per comprar un primer habitatge amb un crèdit superior. Ho ampliem des de l'Ajuntament de la capital, Anna Escura.
Bona tarda. L'objectiu és el mateix que el dels crèdits habitatge emancipació. Ajudar a finançar l'entrada del primer habitatge als barcelonins. Però mentre el crèdit de la Generalitat cobreix fins al 20% del valor de l'immoble amb un topall de 50.000 euros, a Barcelona aquest topall se situarà als 80.000. Ho han explicat el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany.
El canvi és intentar passar de 50 a 80.000 i que l'Ajuntament pugui bonificar els tipus d'interès del 50 a 80.000. Una persona que vol comprar un pis pot anar a l'Institut Català de Finances, demanar aquest préstec, li donar el préstec, no l'ha de tornar fins que hagi pagat íntegrament la hipoteca de la resta del 80%. El que l'únic que plantegem és si podem passar d'aquesta xifra, que és una mitjana de Catalunya, que està bé, a una xifra que és no, dels preus i dels valors de Barcelona.
Per tant, l'instrument ja funciona. Bàsicament, hem d'adaptar-lo a la situació de Barcelona.
Perquè la iniciativa s'apropi, a banda dels vots d'Esquerra i el PSC, cal el vot favorable d'un tercer grup municipal.
I Jonathan Nott serà el nou director musical del Liceu a partir de la temporada 2026-2027 amb un projecte que vol fer brillar arreu del món el talent de l'orquestra i els cors del Teatre Barceloní. El director britànic substitueix el mestre Josep Pons, que portava 14 anys al càrrec, Òscar Callau.
Nott assumirà el càrrec a la tardor, quan arrenqui la nova temporada amb contracte per 5 anys. El director britànic diu que vol liderar l'orquestra i fer brillar el seu talent, sense imposicions.
El Liceu irradia el seu art a aquesta comunitat, a Catalunya, a tot Espanya, a Europa. M'agradaria veure si puc portar la identitat d'aquest lloc, la dels músics i els cantants, arreu del món. Si ho aconsegueixo, seré feliç.
D'altra banda, el Liceu va anunciar la setmana passada la renovació de l'actual director artístic del teatre, Víctor García de Gomar, fins al 2031.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb la sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé, els tres?
Estupendo.
Bona d'aigua a tothom, ja, Isabel, o no? Que vas fent gestos.
Com que aquí el company de la kombucha ha repartit, però a mi no m'ha tocat.
Oh! No, aviam. T'anava a oferir, vist que t'anaves a posar-te aigua. Tot i que avui no garantit... Jo això, la kombucha avui no està tot garantit.
La kombucha en llauna, avui...
No, Miquel Àngel està en una situació molt delicada. Expliquem als oients que ha desenvolupat una mena de... relació amb la kombucha que fa que prengui kombucha sempre quan ve la tertúlia. Es veu que només veu de la tertúlia, però no troba la marca que habitualment...
És un ritual.
Sí.
Això de la kombucha els divendres, quan vinc, és un ritual. I què passa? Últimament em passa que vaig al lloc on habitualment la compro, just abans d'entrar a la ràdio, i fa ja un temps que no hi és la que habitualment consumia, no? I bueno, però fins ara hi havia de gengibre.
Sí.
El que és que ja ni d'aquesta. I avui porto una de pera, d'una marca que no sé, i dic, bueno, aviam... El Pere m'ha demanat, ha estat un valent, no sé com està la cosa, i no m'ha donat temps d'oferir-li a la Isabel, perquè estava amb l'aigua i ja dic, no s'ha atrevit.
Ho porta com un problema seriós, el Miquel Àngel, perquè no troba la marca de kombucha amb la qual s'havia acostumat els dies de tertúlia.
Aviam si no surt també la tertúlia.
No, podria ser, per culpa de la kombucha. També podria ser perquè avui canviem la dèria. Saludem el Santi Villas, que habitualment ve els dimecres, però aquesta setmana tenies un viatge important. Bona
que no
tarda.
Vaig fer, però ja s'havia canviat la persona.
Clar.
I no es va poder tornar a canviar. Clar, és que havia d'anar a Madrid 6 hores, sí, va anar a Madrid. Sí, 6 hores estic a París.
Hi havia una mica d'embolic amb l'AVE, sí.
I la neu, i no hi havia...
Per tant, no vau poder fer la reunió que teníeu?
No. Oh, o sigui, estic on estava.
Vaja.
No sé res.
Això vol dir que hi haurà un altre dia que t'haurem de canviar també?
No ho sé, ja intentaré que no sigui dimecres. Però bueno, ara ja em canviaria, perquè m'havien dit els que t'han tocat ara són més serios, para conté.
Sí.
Però veig que aquest senyor de la kombucha ha començat
això,
sol.
Això, has vist va, que això va... Dir, sí, sí.
L'altre posant aigua, sí, m'ha ofert, ja... ofert aigua, que de moment...
No t'han rebut malament.
No. Vull dir, el que és subdirector del Nacional o no sé què és...
Oriol Marc.
Aquest, que és una cosa que tu li dius, però després resulta que té un càrrec més alt.
Sí. No,
que vosaltres encara us ha dit el càrrec que teniu.
No.
Perquè n'hi ha uno que...
Oriol Marc va començar la temporada com a cap de política de Nació Digital.
I
després ara l'han fet subdirector del Nació Digital.
No, l'hi diu mai.
Però sempre, en algun moment, el guió encara hi apareix com a cap de política. Llavors haig de canviar-ho, sí. Però que no tracta bé...
I el pobre és tan bonet que no li diu res, que ja sóc director.
Però has començat una crítica, Oriol Marc.
Per exemple, l'Oriol no m'ha ofert mai ni aigua.
Ah. Ui, l'Oriol és molt quadriculat.
Molt.
Si no està dintre de la seva...
No es queixen de res, vull dir, el Miquel es diu...
Miquel Àngel.
El Miquel Àngel no s'ha queixat de que la cadira estava baixa, perquè no, estava el bot aquí que sembla té el terra.
Sí, estic obsecat amb la kombucha i no m'hi havia donat.
Clar. Ara, també, això té una pinta, aquesta kombucha.
Sí,
no
oi?
Sé,
oi? Jo sí.
Vull dir, ja només això que diu ell de llauna... Bueno,
sí,
vale.
Tens raó. Però
la kombucha hauria d'anar com de vidre, no? Tot
que sí,
el rotllo.
És que normalment ve amb una de vidre,
ja
però...
Ja has començat no. així.
Què vols dir que comença?
Vull dir que creus que pots acabar posant llum vermell a casa.
Per la dormint separat de la meva parella.
No, perquè el tema era aquest. Jo avui he agafat una notícia d'un programa que es diu Vamos a ver, que entenc que aquí no l'heu vist mai.
Vamos a ver, eh?
Es diu Vamos a ver, però no l'heu vist.
No, ara mateix no...
Bueno, doncs és un programa que fan a Telecinco.
Molt bé.
Després de l'Anna Rosa fan Vamos a ver.
Sí.
Llavors fan temes com, per exemple, que també volia portar aquest, però he pensat, home, si no em coneixen de res, comporti aquesta notícia, que era una notícia d'un senyor que van dir que ha sido multado con 270 euros sí. por tener una relación de práctica sexual con una vaca en Lugo.
Ai.
Aleshores, tenia aquesta,
ja.
Però vaig pensar, bueno, no els conec.
Clar,
ja
la primera impressió que no sigui...
I també què han d'opinar aquesta gent,
ja,
això?
És
ara em dius, el subdirector del Nacional, té opinió.
De tot.
Sobre aquest tema.
Perquè el dimecres passat, que tu no hi eres, però els hi vaig recordar que dimecres que ve han de fer una autopresentació de l'Isla de les Tentacions.
Perquè això vosaltres no ho sabeu, però el subdirector del Nacional...
L'Oriol és molt fan de
l'Oriol d'això, i la de les obres públiques...
Com li estàs dient al diari?
Sí, no s'està confonent.
Nació. Nació, jo dic l'altre, que ell que és com groc. És la competència.
El Nacional. No, ell és del Nació.
El trucaran del subdirector del Nacional i anirà, eh?
No,
no. Ah, no? Bueno, doncs no. Bueno, pues ja està. Què anava a dir? No, és que no sé. Ah, no, que no, això no ho sabeu, però bueno, tu sí, però vull dir que ells, sí, li encanta, i a la d'urbanisme, urbanisme és...
Sí, l'Alicia Puig.
L'Alicia Puig, també sí. Li encanta Isla de les Tentaciones, ho miren tot això, sí, vosaltres sí. No.
No, jo no.
Tu la kombucha i au.
Sí, ja et vam dir que són més seriosos.
Sí,
que
m'han advertit.
No, no en negatiu, eh?
No és en negatiu, tinc per escrit.
Ells, no, a cap dels tres no el veig pendent de la Isla de les Tentaciones. Bueno, canvi, Oriol bueno, Marc, bueno, Alicia... Bueno. Mira, compte, Isabel García
no, Parán.
No, però no tinc res en contra, simplement no... No sóc el target, diríem.
Bueno, tampoc havies begut mai kombucha.
Sí, va, i tant.
Ah, sí?
Sí, va, i tant.
En llauna?
No.
A veus?
Però aquest és el drama. Aquest
clar,
és el
és
drama.
Que dir, bueno, un drama no, que es pot
començar. Començar. Home, si tot és començar.
Bueno, total, que aquesta notícia no l'he portat, la de la vaca.
Val.
No n'he portat una altra també del mateix programa.
Molt bé.
Crec que la podem escoltar, no?
A veure.
Sí?
Ah, no.
No la podem escoltar, l'he d'explicar jo. Bueno, però l'explico jo, no passa res. Vull dir, bueno, pues igual si me la posen ja està. Bueno, aquesta setmana van tractar un tema que es veu que és molt interessant i que es veu que ara és molt comú, que és, segons la presentadora, que moltes parejas, va dir textualment, com Camila i el rei
d'Anglaterra
i David Beckham i Sophie, com es diu la dona?
Victoria
Beckham, i muchos millennials van dir, muchos millennials han decidit ja dormir separats en les parelles. O bé, separats en dos llits separats a la mateixa habitació, o bé, separats habitacions diferents. També, tampoc els exemples, vull dir... Els reis d'Anglaterra poden separar d'habitació i de 6 quilòmetres. Vull dir, poden estar un de l'altre.
Jo també ho faria.
I els Beckham tampoc viuran, tampoc deuen viure.
Puc fer un invent, a veure.
Más parejas deciden dormir en camas separadas o incluso en habitaciones diferentes. Al parecer lo hacen los Beckham, Carlos III y Camila y un sinfín de millennials. Lo llaman el divorcio del sueño y no tiene absolutamente nada que ver con ninguna crisis, sino con descansar mejor.
Ara ja no poses el vídeo, perquè el vídeo el vídeo ja és increïble.
No, per la ràdio és difícil.
Diguéssim, el vídeo, l'off del vídeo ja és increïble. No. Però bueno, el divorcio del sueño. Jo, el meu tema era aquest, vull dir... També us he de dir que jo foto una secció que és una merda, ja us he dit. Sempre porto un tema, després no el puc desenvolupar, no per culpa d'ells, per culpa meva, perquè no el porto preparat ni res.
Molt bé.
Aleshores, bueno, és una mica el... Pues ara, bueno, pues si haguéssim agafat la kombucha, pues tirem de kombucha hasta ahí. I me'n vaig i ja està. No. Però, bueno, he preguntat a la direcció d'aquest programa, bueno, aquests senyors suposo que hauran dormit alguna vegada en parella, o potser volen dormir separats, o ja ho estan fent.
A veure.
Perquè això ara es veu que és una moda. Bueno, què? També has de tenir...
Com ho veieu, això?
Més... Necessites un llit, això és cosa de rics.
Ma.
Sí?
Sí, home, els exemples que...
Bueno, també ha fotut una notícia que n'ha donat dos d'exemples. Sí, podria acabar a la categoria d'anècdota.
Posar Camila i Charles com a referent dels millennials també...
D'entrada s'ha de poder tenir una habitació disponible, també, no? Extra, no?
Com a mínim un lloc, sí.
Exacte, no?
Però bueno, jo també, si hagués de dormir amb el rei d'Anglaterra aquest, dormiria lluny. Tampoc em sembla que sigui...
No dormiries ni al palau.
No, jo ja dormiria, diguéssim, allò, a l'altre palau que tinguin. Però bueno, no, però això es veu que és veritat, que hi ha molta gent que ara ho fa. O sigui, jo conec gent que és jove, com jo, torno a dir-ho, com jo.
No, sí.
Que no dormen amb la parella, dormen separats, o sigui, decideixen tenir habitacions separades o el llit separats. Diuen que per descansar millor. Jo descanso bé igual,
Ja, sí. A veure, no sé.
Però descanses perquè et cansa la parella?
No, a dormir. Vull dir, jo també t'he de dir que jo he de dormir amb la parella, amb un gos al mig. Un gos als peus...
És que quan he vist el teu tema, jo he pensat això. Perquè jo som tres al llit.
Clar, és que
la meva dona i una gossa de 30 quilos.
Això també us he de dir que sempre em passa.
Però a veure...
Jo sempre trio temes que li agraden al presentador.
No puguis dormir amb la parella i no descansis. Vull dir, hi ha una cosa que es diu... Endreça casa teva, tio.
No, endreça no. És que hi ha diferència de criteri en la parella. Jo no permetria que la gossa pugés al llit i, en canvi, la meva dona li encanta que la gossa pugi al llit. I llavors estem en aquesta situació. La gossa ja ho ha pres, i si estic jo al llit no puja, en canvi, si hi ha la meva dona sola, puja, i després, quan arribo jo, haig de moure la gossa per poder encabir-me jo.
També us he de dir que la seva dona vol anar a festivals d'aquestos de Nadal, a Mercadillos. Ell tampoc vol, però es fot uns passejos per Europa, o sigui que aquest està sotmès.
Sí, un calçassa, és un calçassa, Santi.
Un calzorazo, és que diuen a Madrid.
No, jo també, jo sí, també, per una gossa de 5 quilos, en contra de...
No, no, és que, clar, el problema és però, quan fa 30. Sí.
Però l'alternativa és no dormir, diguem, no? Perquè llavors comencen a lladrar. No, em sorprenia, que és el que volia comentar, que un programa espanyol, diguem, de Mediaset, em sembla que era, no? Telecinco, sí, parlem dels reis d'Anglaterra, quan tenim reis a Espanya, diguem, que l'Amèrits, que no dormen junts.
Que fa que dormen una Gràcia i una Madrid i una Abu Dhabi.
I que és evident, no? Però més enllà d'això, jo crec que és una cosa que ja de fa un temps, abans hi havia una única manera, diguem, de viure, de casar-se i de seguir un carril, i des de fa temps, afortunadament, doncs tothom fot més o menys el que li dona la gana sense haver de sentir que fa les coses bé o malament, no? Per tant, doncs moltes parelles s'organitzen de moltíssimes maneres possibles i fantàstic, no?
Però ara sí, per exemple, vos diguéssim, disposéssiu de més metres, més habitacions, més possibilitats, ho faríeu?
Pues no ho sé.
Sí, home, tu sí que ho saps. No, a més, hi ha la visió...
Espera. Deu haver-hi algun dret constitucional que t'avala si no vols respondre.
No, això no tinc cap problema. És més, jo vaig a la major. Vull dir, de fet, encara més, quantes parelles doncs viuen cadascú a casa seva.
No em facis subtemes, perquè els dos
no,
encara
no,
van
no,
més
no, perduts. No, ho dic perquè que si hi ha moltes parelles decideixen que fins i tot estan casats. Conec parelles casades
ja major,
que des del principi han viscut a pisos diferents. Pues imagina't, això és, pot ser fins i tot saludable, no compartir llit, o decidir quan has de compartir, quan no, no? Em sembla bé, com deia el Pere, pues que cadascú que s'organitzi com vulgui. Però que ja
algun
fa temps...
membre de l'equip del programa es veu que viu així. Viu living apart together.
Ah, sí? Però des de fa molt temps. Pregunta quant temps. Això ho preguntes aquí per la màquina?
Diuen que sí, que molt, que fa molt.
Molt
i uns 8 anys, em diuen.
8 anys, i funciona. Doncs pues deu ser... I està aquí, darrere?
Davant.
És el Bota,
mira,
aquest?
No, és el Bota, no. Mira.
Ah, no? Ah, sí? M'agrada, Déu, 8 anys.
Jo però any, això és bastant no habitual, ja.
Sí, el de la Comutxa també viu l'Ivina Partuguera.
Però, home, però tu ets una parella buita. Una cosa, digues, no, doncs ja dormiré a una altra habitació, cada un que tingui un lavabo, per exemple, et podria posar un altre exemple, que ja sé que no són del nivell d'aquestes tertúlies, com per exemple Terelu, que ella vol tenir un lavabo panella i un per a la seva parella. Jo sé que després aneu, doncs ja aneu a uns temes, a uns personatges una mica més de nivell.
Després
no?
Anem a coses més serioses.
Claro, ja doneu uns altres.
Tot i que el Pere ja la disquisició ja l'ha portat cap a la seriositat.
No, sí, sí, ell és el més seriós, ja sabem.
Nous models de família...
Ell de quina empresa és?
Mongòlia.
El més seriós.
Home.
Mongòlia, la revista.
I quants anys fa que... I no t'han despatxat?
Jo sóc l'editor.
Ah, ets l'amo.
No em puc despatxar.
És el feo, és el feo. A ell li posen les querelles li posen amb ell.
Doncs és que no t'ho hagués dit mai. És que t'ho dic en sèrio. Tots els que us assenteu en aquesta banda de la cadira, aquesta cadira, sempre em confon. Amb l'edat, amb la
professió... Compte, perquè aquí els dimecres és Joan López Alegre.
Aquest bon amic.
Sí, tant.
Sí. A vegades li he de preguntar el nom del presentador, però vagini, perquè no me'n recordo.
Sí. El programa, un dia el programa i un dia el presentador.
És molt veritat, bé. Però ara ja... Bueno, avui m'he pres els seus, eh?
Molt bé.
Després se m'han oblidat. Pues, bueno, total, pues, ja ho heu vist, no? Pues una merda.
I a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio hi ha molta gent que viu que dorm en llits separats i en habitacions separades. Vull dir que és una cosa, no és només els reis...
Bueno, que són millennials, perquè ell ha dit que muchos millennials.
No, jo crec que és el contrari. Jo crec que ja els fills han marxat de casa, per tant, han quedat una habitació lliure,
exacte,
i l'habitació lliure
fills,
és aprofitada per... Escolta, posar a cadascú a una habitació diferent.
Bueno, doncs pues això és feo, no?
Per què?
Home, perquè això sí que és aprofitar una oportunitat. Vull dir, això ho has de parlar normal, i en tot cas tires un envà o no, o jo què sé, però vull dir, aprofitar que se'n va un fill per fotre...
Sí, no sé, depèn de si ronca, de si és meu món, de si prefereix més roba o menys roba sobre el llit.
Però no és una mica utilitari tot.
Però és per
roques. Només aniríem a dormir junts per allò. I per tant, si no, no cal. Bueno, està bé, eh?
Vull dir, allò no és
bueno, també et dic, després d'allò...
Bueno, això és que quan acabes d'utilitzar l'espai compartit, ja cadascú torna a la seva habitació...
Bueno, no, un no s'ha de...
Un ha de marxar, evidentment,
claro,
hi ha un que ha de venir.
Dir,
a la teva o a la meva, no?
Allò, vull dir, perquè si tu ets dels que de seguida ja cloc, t'adorms i encara t'has d'aixecar, has de sortir...
Imagina't.
Has d'altra habitació, apagar les llums, a portar-te les mans...
Una pèrdua de temps.
A part que allò es podrà aviat fer amb habitacions diferents, també, vull dir, no? Amb tota la tecnologia.
No, sí, tota la casa, vull dir, o si és, no?
Fantàstic. Jo crec que hagués funcionat més la de la vaca, eh?
Hi ha un altre membre de l'equip del programa que m'ha dit, al principi...
Però tu, quanta gent te parle?
No, molta gent. M'ha dit, al principi s'aguanta tot, i a mesura que passen els anys ja no aguantes tanta cosa, i per tant, escolta'm, dormim separats.
Pues jo no ho sé.
Això, això
no...
Perquè, a, sí, a ja no també, perdona, l'equip del programa està fent un exercici d'estriptease...
No. Sí, sí, sí. No, jo, fixa't que jo vaig amb peus de plom i no dic noms, però ells mateixos aixequen mans. Per tant, jo, si aixequen mans, entenc que es pot dir. Per tant, Jordi Galmany ha aixecat la mà, és qui fa 8 anys que viu en cases separades. L'altre membre de l'equip que m'ha dit això de jove i, o de principi s'ha aguantat tot allò, no ha aixecat mà. Per tant, jo no dic
tu dors amb una gossa de 30 quilos.
Sí, 20. I amb la meva dona. Ah, no, 30, 30.
30, 30. 30, 30. Bueno,
30 quilos que... són molts, no?
Sí, sí. No, no, jo t'ho dic jo, que l'haig de moure cada nit.
Està quedant...
Sí, sí. Estic fent bíceps, sí, sí.
Està quedant la ràdio pública
això,
com
no.
Un trap brut.
Desastre. Pitjor quedaria el cap d'informatiu si hagués estat l'altre tema. Però...
sí, sí, sí. No hagués dit res, el cap d'informatiu en aquest tema. Us hagués bueno, deixat a vosaltres la responsabilitat. Doncs
pues, escolta...
Molt bé, doncs escolta'm.
És que no sé què dir.
No, ja està, ja està.
Bueno, ara pregunteu-li si algun dia de tornar divendres doncs pues, li dieu que saps? Però veure... també els altres ja els tinc per la mà.
Clar.
Però ara aquesta és hora que ha aturat.
Però tant, si t'han ofert aigua, has dit tu.
Ella.
Molt bé.
L'altre no m'ho ha ofert. Ni a ella l'he ofert kombucha ni a mi. Li haurà agradat que és de pera.
És que no estava segur. I... Però bueno, va,
bueno sí, doncs, escolta, aquesta ràdio és molt divertiratge, veig jo, per aquí. Veus, de la imagina. Gent separada, un, l'altre avall, l'altre aquí, l'altre
això allà. Ja no és el que era.
Que me'n puc anar jo?
Sí, i tant, sí, sí. Mira, li diré publicitat i tot perquè puguis marxar. Vale. Passen 21 minuts de les 3,
Santi Villas. Ah, doncs ho he fet igual de llarg,
eh? Pues per això t'ho dic, que ja és hora d'acomiadar.
A pesar que ho faria antes i em sortiria més bé de preu, dic que en estos acabaria i quart.
Has pensat, com que serà divendres, ja podrem
no,
marxar
abans de cap de setmana. No, he pensat, com que són més serios, acabaria
però
i quart.
Però som uns professionals.
No, sí, ja ho he vist. Ah, sí, sí. Ara hauria de fer una ruta de venir d'un dia a la setmana
a veure,
diferent.
Per conèixer-los tots, a veure
per veure tots que... i ja fer les meves combinacions.
Doncs pues ja ho podem fer.
Fem sorteig.
Molt bé. Santi Villas, gràcies, bueno, bona tarda.
Escolta, que tornin la marca, eh? Aviam, demana-ho per la ràdio, que això sempre funciona.
No, home,
digues la marca.
Hauríem de cobrar, no?, la publicitat. Si no, quina gràcia.
Si tu dius la marca, ja aniran els de comercial darrere de la empresa. A veure què t'ha dit. Oye, posa'm un anunci.
De moment, la publicitat que cobrarem és la que sonarà ara.
Exacte. Adéu. Catalunya migdia.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Aquest 31 de gener, vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Dissabte, endinsa't en espais inèdits de la Casa Batlló i celebra el centenari de Gaudí amb un espectacle de llum, moviment i so fascinant. En directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Casa Batlló, Mapping 2026. Dissabte al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
L'escriptor i periodista Borja Dunyó fa 3 anys que és vegà.
No participes en l'explotació dels animals, això inclou el menjar, la roba...
Una presa de consciència que va ser gradual.
Per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que jo em volia esperar fora.
La fotoperiodista Ariadna Creus ha documentat la situació a les granges de porcs i de pollastres.
Mai he pogut accedir a un escorxador, però és gairebé impossible. I a les granges, molts cops t'has de colar.
També ha posat el focus a les festes taurines.
Van emputxar. M'han insultat, m'han agafat pel braç. Si a aquest toro no li està passant res, perquè no puc fer les fotos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Veganisme, una opció política.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Faltan 5 minuts per arribar a 3:45. Som al Catalunya Mitjà amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. Un dia més hem de parlar dels trens, perquè el govern dubta que dilluns el servei de Rodalies funcioni sense incidències. Avui encara hi ha una desena de trams on el transport es fa per carretera, amb autobusos, i un centenar llarg de punts on s'ha de reduir la velocitat dels trens per motius de velocitat. Més de 150 punts a tota la xarxa ferroviària catalana. Però avui, més enllà de tots els inconvenients que provoca als viatgers, volem parlar també del transport de mercaderies, l'altre gran damnificat dels problemes que arrossega la xarxa ferroviària del país. El transport de mercaderies per tren és molt escàs en el marc general del transport, però amb l'actual crisi de Rodalies ha quedat pràcticament aturat, sobretot pel tancament d'un túnel a Rubí, que és clau per la sortida de les mercaderies per la connexió d'ample internacional cap a França. Pel túnel de l'R8 a Rubí hi passen tots els trens de mercaderies que van o venen d'Europa. És l'única via possible. El port de Barcelona és el gran damnificat perquè s'ha quedat sense connexió ferroviària amb Europa. El que sí que poden circular són els trens des de la terminal logística de la Llagosta al Vallès Oriental, que està més al nord, i, per tant, la solució de moment és el trànsit de mercaderies des del port fins a la Llagosta per carretera, amb camions. Tot això està provocant un tap a la Llagosta i també al centre logístic ferroviari que hi ha al costat de Perpinyà, perquè els trens de mercaderies que venen d'Europa tampoc no poden arribar fins al port de Barcelona i es queden allà aturats. I tot aquest caos ferroviari s'hi afegeix al tall de l'AP7 a Martorell, que fa que les mercaderies per carretera, que van cap al sud, també tinguin grans dificultats. Per parlar de tot plegat, saludem a l'Ignasi Sayol, és president de Pimec Logística i del Clúster Logístic de Catalunya. Senyor Sayol, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tot aquest panorama que dibuixem, el transport de mercaderies ara mateix a Catalunya té un problema gros, molt gros o estratosfèric?
Home, és estratosfèric, diríem, perquè al final has comentat el tema del túnel de Rubí, que talla, diríem, tot el que surt cap al nord, però cap al sud no oblidem que el tema de Gelida, el tema de l'AP7, afecta Rodalies, però també tot el que surt en pla banda ibèric que surt pel sud, bàsicament cap a l'estat espanyol. Per tant, està totalment tallat tant un cap al nord, que seria el que va a Europa, com tot el que va a l'estat espanyol i el que ve també de Tarragona, per exemple. Estic parlant amb el sector químic, que s'envia des de la petroquímica fins al port, doncs també està tallat. L'únic que surt ara és, amb comptagotes, posar algun tren per el que és Vilanova. Ja està. I res més.
Dèiem que la sortida i entrada de mercaderies al port de Barcelona per la via del tren està pràcticament aturada. En surten molt pocs. Com és de gran el perjudici pel port de Barcelona el fet que no puguin sortir trens de mercaderies?
A més que afecta totes les empreses que tenen interès amb el port, no? Des de les empreses del sector automoció, com sector químic, textil, diferents empreses, diferents sectors que necessiten, que no tenen alternativa, perquè fer-la amb camió és molt complexa, perquè no oblidem també que la P7 està tallada també, no? I també el tràfic per carretera també és complexa. Per tant, pues, evidentment ha baixat pràcticament a zero tot el que és tota la evacuació amb tren. Per tant, és un problema que esperem que es pugui resoldre, perquè, clar, si això dura temps, doncs, evidentment, afectarà tota l'economia del país, no?
Hi ha perill de desabastiment o que les empreses no puguin donar sortida a l'estoc que tenen?
No, jo crec que desabastiment cap al ciutadà no, perquè al final molt dels problemes, si durés molt, és un altre escenari, no? Però jo entenc que a curt termini això no passarà. És més per tots els moviments d'import-export que es fa de productes que a la llarga, no? Perquè hi ha estocs, perquè hi ha productes més locals, però clar, si durés molt, sí. Però bueno, jo vull pensar que això es podrà recuperar en breu.
El port de Tarragona tampoc no està especialment bé, perquè les autoritats portuàries diuen que s'ha aturat el transport d'entre 12.000 i 15.000 tones de mercaderies. Per tant, no és un problema del port de Barcelona, sinó que és general.
Bueno, a veure, les afectacions aquestes que ha comentat, clar, també afecten també el que pugui pujar de Tarragona. Per tant, si en concret, per exemple, tot el que és ve de la petroquímica que sortiria per al port de Barcelona, això està tallat. Per tant, clar, està afectant indirectament el port de Tarragona. A dia d'avui, clar, totes les vies estan sota sospita. Qualsevol tram que té un problema, pues, la solució més ràpida és esperar i mirar el que passa. Per tant, sí, diríem que la situació és crítica fins que es comenci a recuperar a poc a poc.
No té un punt surrealista que un problema en un túnel, en un punt concret, generi tot aquest embolic amb el transport ferroviari? Després tenim també l'autopista P7, que dirien que és l'opció B, que és per carretera. Però que tota la xarxa ferroviària de mercaderies depengui de punts tan estratègics com un únic túnel a Rubí, no té un punt surrealista, això?
Home, evidentment, nosaltres des de fa molts anys que s'està reivindicant, pues, una xarxa, una xarxa de totes mallada, amb què hi hagi una malla real, que pugui... Ahir, per exemple, un company comentava si Ucrania està suportant el que està suportant i continua, és perquè té una xarxa de mercaderies mallada que li permet, a pesar del que li està passant, pues, portar mercaderies a tots llocs, no? Subministrament. Aquí no ho tenim. I és una cosa que fa molt de temps que estem reivindicant. Tindre un país amb xarxa, on pugui haver activitat econòmica arreu del territori, o pugui una malla, tant de via terrestre com de mercaderia que ens permeti, pues, poder tindre vies alternatives. Clar, no pot dependre tot de punts concrets que s'obre si no es fa el manteniment adequat o pues, evidentment, pues, pot passar això. No?
El problema en aquest cas de les mercaderies és igual que el de Rodalies, de falta de manteniment, és a dir, que hi ha hagut una desinversió els últims anys, com estem explicant a la xarxa de Rodalies. El mercaderies és el mateix?
A veure, és que la xarxa per la que passa mercaderies és la mateixa que passa malauradament, clar. Ja sabem que s'ha reivindicat sempre una línia separada per les mercaderies. A dia d'avui està servint la mateixa xarxa. Per tant, el que afecta en una acaba afectant a l'altra. Per tant, clar, i és el mateix organisme el que fa el manteniment de totes les dues infraestructures, no?
Per tant, tornem a anar a DIF.
Sí.
Tornem a anar a DIF, eh?
Tornem al mateix punt. Mm. Tornem al mateix punt, clar. Llavors, són xarxes que... Clar, una cosa que, per exemple, reivindiquem és que aquest corredor, famós corredor mediterrani, fos una línia de mercaderia separada. I no oblidem que s'està fent això del tercer fil, que el tercer fil és fer servir la mateixa línia per les dos tipus de flux de mercaderies i de persones. Per tant, clar, això no és com hauria de ser. Hi ha prou volum. Penseu que hi ha 14.000 camions que travessen la Jonquera cada dia, que s'evacuen des de tot el Mediterrani, que si algun dia volem que una part pugi en ferrocarril hauria d'haver una línia separada. Ara, el que es planteja en molts trams d'aquest tercer fil, que bueno, de moment és el que tindrem, però bueno, a la llarga hauria d'haver una línia separada, perquè si no, un problema acaba afectant a l'altre. No?
Per tant, tampoc no s'estan prenent mesures amb visió de futur i a llarg termini.
Nosaltres pensem que no. Que s'estan fent inversions, evidentment, i les agraïm, perquè fa molt de temps que no es feien i com a mínim és un canvi de tendència important, no? Però s'haurien de posar en sèrio les coses i realment fer una infraestructura digna del que mereix tota l'economia, ja no només de Catalunya, sinó de tota la Mediterrània, que al final és una economia molt potent, tenim un sector molt important i que necessita una infraestructura com Déu mana, no? I això, des del nostre punt de vista, pues, no s'està fent. Bueno, de moment avançarem el que sigui, però s'hauria de fer una infraestructura digna de lo que representa aquesta economia. És així.
Abans d'acomiadar-lo, es pot calcular les pèrdues que provoca per l'economia catalana aquesta situació, diàries, per exemple?
No tinc aquesta dada, però clar, si veiem que això durés molt, sí que podria començar a afectar ara exactament puntual d'un desabastiment continu d'alguna línia que pot començar a passar. Jo diria que hem d'esperar alguns dies més, si això durés més sí que podrem començar a fer càlculs de veure realment el que està impactant, no? Mm-hmm. Però evidentment un impacte té, i quan més dura, doncs més. De moment, doncs, evidentment hi ha estocs, hi ha capacitats de reaccions durant uns dies, però clar, si això s'allargués molt, que esperem que no, doncs sí que podríem parlar de problemes importants, no?
És Ignasi Sayol, és president de Pimec Logística i del Clúster Logístic de Catalunya. Senyor Sayol, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
No sé com ho veiem, mira la Isabel amb un mig somriure.
No, és que es confirma que efectivament el tercer fil era el gran invent, diguéssim, i és la confirmació de que tot el que està passant era la crònica d'un caos anunciat. O sigui, la construcció del tercer fil pel transport de mercaderies era la pitjor de les opcions possibles, era més, sí que era, sortia millor de preu.
És la més barata i més ràpida, però no...
Però era la pitjor de les opcions. Hi ha estudis d'impacte econòmic, hi ha estudis...
Recordeu que el tercer fil és en la mateixa línia que hi ha ara, col·locar un tercer rail que permeti tenir l'ample ibèric i l'europeu en una mateixa línia. Per tant, per la mateixa via passarien els trens de passatgers amb un ample i els trens de mercaderies que tenen un ample diferent. En lloc d'haver-hi dos rails, n'hi hauria tres, permetria que passessin els dos tipus de trens.
Gràcies per fer l'aclariment, no. Perquè, clar, estem parlant com
no,
si tothom sapigués...
Igual hi ha algun oient que no sap què és això del tercer fil.
Correcte, correcte, no, no, sí. Bé, en el seu moment es va optar per això, perquè era la manera de fer-ho ràpid, davant dels incompliments que ja s'acumulaven de desenvolupament del corredor mediterrani, i ara tenim un corredor mediterrani mig pensionista, perquè no dona per més la capacitat de la xarxa, perquè efectivament passen per allà mercaderies i transport de viatgers, i a més amb aquestes carències de manteniment, que tenint en compte que passen les mercaderies, el manteniment hauria de ser molt més gran que les xarxes només de passatgers, doncs ha passat el que havia de passar en les circumstàncies de gestió que té tota la xarxa.
Perquè, a més, o sigui, sorpresa no és, perquè de moviments defensant un corredor mediterrani, de remarcant també que hi hagi una connexió ferroviària al port de Barcelona, també al port de Tarragona, és a dir, això fa molts anys que sentim que es fan reivindicacions, que es fan
dècades,
gran actes...
Són dècades de reivindicació empresarial, de reivindicació ciutadana, fins i tot per motius de salut, vull dir que de demanar que se segreguin el transport de mercaderies del transport de passatgers...
Que com més mercaderies vagin en tren, menys camions i, per tant, menys pol·lució i menys contaminació i menys perillositat també a les carreteres...
Però s'ha optat per col·lapsar la xarxa i col·lapsar-la de transport sense manteniment. De manera que el caos d'aquests dies havia de passar.
Sí, l'impacte, paradoxalment, l'impacte, diguem, en l'economia és menor perquè és residual pel que hauria de ser el transport ferroviari de mercaderies, perquè realment està en una situació, tot el dia parlem, òbviament, de rodalies, però el de mercaderies és, jo crec, encara molt pitjor. O sigui, la deixadesa que hi ha hagut, tot això que heu exposat és absolutament així, i per tant, doncs... ara hi haurà menys impacte, però per lo residual que és, diguem, no? I això és paradoxal, no només perquè fa mal a l'economia, sinó per aquest tema que apuntaves, Òscar, perquè, a més, de les coses que clarament estan comprovades de que és fonamental i que és de l'ajuda més important per totes les polítiques climàtiques de reducció d'emissions, òbviament, doncs el tren és un mitjà de transport pràcticament en molts casos neutre, i en canvi els grans camions doncs són molt més contaminants, tant per la salut com pel tema del canvi climàtic. Per tant, és una deixadesa doncs especialment, o sigui, doblement dolosa, en la mesura en què impedeix com s'explicava molt bé fa un moment, efectivament, doncs tot el tema de l'economia, i òbviament també tota la part del compromís que Espanya diu que té amb les polítiques climàtiques, i que aquest és una de les assignatures pendents com més extrem i més penós, no? I que una vegada més tot això, després de tantes dècades d'oblit o d'ignorància, doncs no es pot arreglar d'un dia per l'altre, i per tant aquí doncs tenim dècades per endavant per redreçar això.
Sí, la veritat és que sorprèn bastant, no? Tota aquesta pressió sobre l'agenda 2030, no? I el canvi climàtic, i tota la pressió sobre el cotxe, a les ciutats, a les zones de baixes emissions, tot plegat, no? Tot el matxaque, diguem-ho així, sobre què hem de fer els ciutadans en relació a, no? A la sostenibilitat, als residus, a l'energia, tot plegat. I mentrestant, un element que hauria de ser característic d'aquesta política, un mantra gairebé d'aquesta política, que és la política ferroviària, doncs, bueno, doncs aquí estem, no? Ni està dissenyada des del punt de vista del suport a l'economia. Quan s'ha de prendre una opció, sempre és la més barata. I a sobre, el pitjor de tot, el manteniment no existeix. Per tant, ja no cal que caigui una dana, simplement potser tres gotes són les que fan vessar el got i fa que desencadeni doncs, el que estem vivint, no? que està sorprenent, dius, com és possible, perquè tot és fràgil, tot venja d'un fil i estem veient les repercussions que té sobre el conjunt de la xarxa, no? Vull dir, un tal ús a Sant Sadurní afecta a l'AP7, afecta el conjunt de la xarxa, bueno, i es col·lapsa. I dius, bueno, com deia l'Ignasi Sallol, no? Bueno, si dura pocs dies no passa res, però si això dura una mica més, perquè quan el govern diu no sabem si dilluns tornem a la normalitat, jo em pregunto, a quina normalitat? Jo no hi ha dia que no m'aixequi, que posi la ràdio i que no m'estiguin explicant que una R falla. Per tant, què vol dir la normalitat? Si aquí estem més que acostumats a aquesta normalitat de que les coses fallen per mil causes. I, evidentment, com a comú denominador, doncs la manca de manteniment. No? Però és que hi ha moltes més coses que tenen a veure amb el disseny. Jo parlava del tercer fil. No? Al final, no és... És que és com estrany, fins i tot, no? Com és possible que tot es dissenyi pensant tant en el curt termini i com ningú no estigui pensant més estratègicament, no? Bueno, no, a mi em sorprèn, la veritat.
De fet, les decisions que es van prendre sobre aquest tram... Bueno, el tram de València fins a Catalunya sobre el corredor mediterrani pel que fa al transport de mercaderies van ser resultat de directament coaccions d'empreses com Ford, que deia que marxava de València si no tenia sortida per de mercaderies per tren. Vull dir, i es van improvisant trams i es van improvisant recorreguts. Crec que va haver-hi fins i tot una...
Algun tram del corredor mediterrani s'ha fet a Madrid.
Passa per Madrid, per Chamartín. Sí, sí, no, anava a dir això,
Madrid,
exactament.
Madrid-Terrani, no?
Sí, sí, anava a dir això, exactament. Vull dir que hi ha licitacions d'obra del corredor mediterrani que passen per l'estació de Chamartín. Vull dir que les decisions estratègiques sobre una via necessària per el que és el trasllat de mercaderies, que rebaixaria efectivament, com dèieu al començament, el transport de mercaderies per carretera, que és molt més efectiva, més eficaç, més saludable i més de tot, es manté ofegada per mala planificació i per mal manteniment.
Sí, durant dècades també hem de dir que aquesta autopista del Mediterrani era de les més rendibles del món i estava participada per multinacionals, sí, sí, molt nostrades, no?
Sí, sí.
I que, per tant, hi havia un cúmul d'interès, el centralisme, l'interès, diguem, d'aquestes multinacionals que cobraven, que gestionaven l'autopista més rendible del món, la deixadesa que ens ha portat en aquesta situació. I que a mi el que em crida l'atenció sempre és que Espanya, en conjunt, té com una... Hi ha com una tradició, diguem, que en algun moment li agrada fer-se el xulo, diguem, no? I aquí li agradava... Tenim la millor xarxa d'alta velocitat del món. I fins fa 4 dies, de fet, fa 4 dies, l'Òscar Puente, el ministre, fardava de que aconseguiríem 350 quilòmetres per hora, i em recordava, dic, ostres, això, el Zapatero havia fet el mateix just abans de la supercrisi, dient, entrarem a la Champions de l'economia... Bueno, tenim unes debilitats estructurals de fons molt importants en aquest país, i, en canvi, ens agrada fardar del que no tenim. Aquesta cultura jo crec que valdria la pena anar-la deixant enrere.
Aquesta cultura la va inaugurar l'Aznar, sí, quan es va comparar amb el creixement amb Alemanya.
Sí, sí.
No? Bueno, però, Alemanya 3, Espanya 4. Sí. Dius, hosti, però com després... si es poguéssim comparar amb alguna cosa.
Sí, però estem en aquest punt també.
Però després el Zapatero va dir la Champions, entrarem al G7, ens passarem a Itàlia. I va ser dir això i catacrac la supercrisi en què Espanya va ser els països més afectats.
Amb el tema dels trens, el problema és que l'edat d'or del tren, diguéssim, que al final és l'edat d'or del tren d'alta velocitat, ha sigut la de la mort de Rodalies.
Sí, sí.
És a dir, no s'han posat les prioritats en un lloc on bueno, que l'únic corredor que és viable és el de Madrid-Barcelona.
Sí, però resulta...
I que ara ens trobem que és més ràpid anar a Madrid en cotxe que en, bueno, que
ara,
en tren.
Ara vés a saber quan arribes. Però és que ara ja comença a tenir problemes de manteniment, potser l'alta velocitat.
No, clar.
I clar, ja no és el mateix anar, no sé, a 50 o 60 o 70,
no,
no sé,
clar,
que anar a 250 per hora, en termes de seguretat. No,
i com que al final és el Mercado Amigos, aquests dies que tarda 6 hores anar a Madrid amb l'alta velocitat, si tu et mires quan costa el pont aeri, ho han multiplicat per 3 o per 4. O sigui que això és com increïble, no? Vull dir, la falta, la dimissió de l'Estat... En general, l'Estat, dic l'organisme, l'organització, diguem, que ha de regular que no és només l'oferta i la demanda, sinó que hi ha altres consideracions que van més enllà del que és purament la relació entre oferta i demanda, sinó que hi ha doncs, la vida de la gent, les necessitats de la gent, i que tot això s'ha de tenir en compte a l'hora del còctel de l'economia, i que l'Estat ha de participar-hi, perquè no només... sempre es beneficiï amb els que fan negoci, doncs home, això també és una dimissió molt, molt lamentable.
La venjança del pont aeri.
Doncs estarem pendents primer de com tenim Rodalies a partir del dilluns. De moment ja sabem que el govern diu que algun dels trams en què encara estan per carretera, segurament el dilluns continuaran estant per carretera. És veritat que la prioritat ha de ser la seguretat i, per tant, que fins que no estiguin totes les feines necessàries fetes, més val que no reobrin. Ara, esperem que sigui el més aviat possible perquè la situació s'allarga moltíssim.
Ja em perdonareu, però la imatge que publiquem avui a La Vanguardia d'aquests vigilants de talussos amb una furgoneta apostats davant d'una paret de terra tot el dia, el vigilant assegut allà menjant pipes esperant, no fos cas, que caigui una pedra, és d'un altre continent,
Sí, esperem que les feines de confirmació siguin una mica més exhaustives que no pas aquestes que ha descrit la Isabel García Pagán. Són 3:15, fem una pausa i us convidaré a anar al cine. Jo no sé si triaria la pel·lícula de la que parlarem. Segurament n'hi ha altres ofertes millors a la cartellera, però ara en parlarem d'una.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà. Amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquest divendres a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en una selecció de productes per la llar i bricor. Consulta'n les condicions. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Isabel Coixet, Luz Casal, Peyu i Albert Pla a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, ja té la seva pel·lícula. Es tracta d'un documental de gairebé 2 hores al voltant de la seva vida dins i fora de la Casa Blanca. És un publireportatge que s'estrena avui als cinemes de tot el món, també als de Catalunya, amb una campanya publicitària descomunal. Ahir a la nit es va presentar a Washington en presència de tota l'administració Trump i d'algunes estrelles de cinema de l'òrbita republicana. La pel·lícula probablement comportarà pèrdues milionàries, però Amazon es podrà cobrar el favor de la presidència. Anem a Washington. Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Bon dia per tu, bon dia per tu.
Sí, aquí bon dia i molt de fred, a Washington. Vaja. Molt de fred, que això no en parlem gaire, però tenim l'onada de fred més extrema des de fa 10 anys.
Carai, has estat a arribar tu i que vingui el fred. Rebre't amb els braços oberts.
Soc l'ice.
Sí, més o menys. Escolta'm, aquest documental retrata la vida de Melania Trump durant els primers 20 dies de gener de l'any passat, és a dir, durant els preparatius per la investidura de Donald Trump com a 47è president dels Estats Units. Per tant, és la prèvia, podríem dir, de la presidència.
Sí, és el seu retorn, no? Perquè és aquesta segona legislatura, i aleshores l'excusa, l'argument, doncs, ve a ser com Melania Trump passa de ser ciutadana privada, així com ella mateixa es presenta, a ser doncs, la First Lady, no? La primera dama una altra vegada. I aleshores, la gràcia de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, ve a ser que és la primera vegada que una primera dama obre les portes de la East Wing, de l'ala est de la Casa Blanca, a les càmeres i presenta doncs, les seves interioritats en tot tipus de detall. Això no havia passat mai abans. El que sí que tradicionalment passava és que la primera dama, d'alguna manera, doncs, aportava molt material als arxius nacionals, un museu molt interessant, per cert, aquí a Washington, però vaja, ara doncs ha obert les portes, i tu ho has dit molt bé, és un publireportatge, perquè només cal veure el tràiler, veus un minut del tràiler i et fas una idea de què és tot això, no? És un autorretrat, és una autoensabonada de Melania Trump, i aleshores veiem fins i tot una escena en aquest tràiler que a mi m'ha fet molta gràcia, que és que d'alguna manera intenten projectar una imatge d'empoderament per part de la dona de Trump. Quan rep una trucada de Trump, ella està en una mena d'habitació de luxe d'un hotel, i Trump li diu: "Ho has vist?" I ella respon: "Doncs no, no ho he vist. Ja seguiré les notícies." Val? Aleshores, és una mica aquesta imatge que s'intenta projectar d'ella. Fa patir moltes vegades Melania Trump, més que res, perquè porta molt de temps als Estats Units. Penseu que es van casar l'any 2005, i quan la sentim parlar, el seu anglès doncs, és sembla molt limitat, la veritat, i la veus amb aquella mena de timidesa verbal que fa patir una mica. El que sí que sap és somriure molt. Recordem que de professió és model, i que de fet Trump la va conèixer en aquest context, no? de model. Aleshores, el que una mica s'intenta projectar d'ella és aquesta filantropia, aquests projectes socials, tot molt ensucrat. L'altre dia la sentíem parlar d'unitat, demanava la unitat al país davant del que està passant a Minnesota. Per tant, és això, és un publireportatge. Veurem qui anirà a veure aquesta pel·lícula, perquè això és el més interessant també.
És un publireportatge no precisament barat, Oriol, és a dir, és caríssim, i Amazon, sí, que és qui ha fet la pel·lícula, ja dona per fet que no recuperarà la inversió, que perdrà, sí, diners, però per tant aquí hi ha uns altres interessos, que no són els de treure rendiment de la pel·lícula.
Exacte, aquí hi ha un Jeff Bezos que ha fet un càlcul, doncs, que diguéssim a curt termini no seria monetari, però sí que ho serà evidentment a mig i a llarg termini, perquè han fet un regal doncs, en aquest ego que s'ha d'anar omplint i realimentant a l'actual Casa Blanca, i per tant doncs, ho han calculat molt bé. Penseu que el pressupost de la pel·lícula, o si més no, la despesa que fins ara ha tingut la pel·lícula, si tenim en compte la producció i també el que seria doncs, tota aquesta campanya de màrqueting que s'ha estat fent, supera els 70 milions de dòlars. 40 milions els gestiona directament Melania Trump, a través, doncs, com no, d'una productora que s'ha muntat al voltant de la pel·lícula, i també doncs, s'emportarà un bon pessic ella a nivell personal. I tot això amb pèrdues que, no ho dic jo, això ho diu una de les principals consultores d'etiquetatge, de venda de tíquets aquí als Estats Units, i es calcula que hi haurà pèrdues milionàries que no recuperaran ni de bon tros el que han invertit en la pel·lícula, i de fet ja s'ha vist una mica en el que és aquests senyals, no, del que és la venda online, de la prevenda, que ha sigut baixíssima. Avui s'estrena la pel·lícula als Estats Units i a tot el món, de fet, i bé, veurem quin és el balanç del cap de setmana, però vaja, has de ser o molt, molt, molt curiós. Diuen que potser hi aniran tant seguidors com detractors, també.
A veure, no sé si el Miquel Àngel, la Isabel o el Pere tenen previst veure la pel·lícula, o què us sembla?
No, aquesta... no, però si ell l'ha vist, jo tinc moltes preguntes.
No, jo no he vist la pel·lícula encara.
No,
he vist el tràiler, aquest tràiler d'un minut, i també el que m'hem passat també ha estat la presentació que s'ha fet aquesta nit passada al Trump Kennedy Center. És que això s'ha de tenir en compte també. El Kennedy Center fins fa 4 dies era el Kennedy Center. Ara ja és el Trump Kennedy Center. va posar en petjada tot arreu. I la veritat és que la cosa era molt forçada, molt descafeinada. La catifa vermella era gris directament i evidentment, doncs, qui desfilava per allà, doncs, és que era l'executiu, secretari de Defensa, secretari de Sanitat, el matrimoni Trump, assessors de la Casa Blanca, alguna estrella menor, és a dir, i sempre de l'òrbita, evidentment,
els fills del Trump hi eren?
Jo no els vaig veure pas desfilar per la catifa. De fet, només hi ha, diguéssim, esmentat en aquesta pel·lícula de manera explícita el fill de Melania Trump, el Barron Trump.
Uh-huh. No, és que m'ha quedat l'atenció a mi això, que no apareixien els fills.
Sí. La resta de fills dels anteriors dos matrimonis de Trump no s'han implicat en la pel·lícula, i el fill menor de Trump, doncs, per la catifa no hi va passar. Ara, una altra cosa és que fos a dins veient la pel·lícula de la seva mare i que haguessin volgut, doncs, evitar que passés per allà. Però tot plegat, és que a banda de la campanya de màrqueting, jo diria que ha passat molt desapercebut. És a dir, la gent no està parlant d'aquesta pel·lícula. És que realment és directament una invitació a la riota, directament.
Bueno, a la riota, si s'han butxacat 40 milions d'euros aquesta dona, jo no me n'enriuria. Però jo, més enllà de la pel·lícula, jo crec que això és un cas, aquí, a Europa, d'això en diem corrupció. Perquè pagar 40 milions d'euros pels drets d'una pel·lícula que el mercat diu que això no val més de 2 o 3, això en diem corrupció. A Espanya, la Begoña Gómez, la dona del president del govern, està sent objecte d'un estranyíssim procediment per no sabem quan. Diuen que es pot haver beneficiat uns milers d'euros, no sabem quan. 40 milions d'euros, imagina't que a 3Media li paga 40 milions d'euros a la dona del president del govern. Això, per mi, és corrupció.
No, però és per una pel·lícula, home.
Ja per una... Sí, però és igual, per fer una pel·lícula. O que li pagues 40 milions d'euros a un jutge del Suprem per fer un llibre. Això, a Europa, se'n diu corrupció.
Home, dues hores per 20 dies, a mi em sembla que surt molt a compte.
I això, a més, el propietari del mitjà, que pels periodistes és mític, el Washington Post, que va fer caure el Nixon, etcètera, etcètera, doncs el mitjà, el propietari d'aquest mitjà, exhibint aquesta, per mi, corrupció pública i notòria més enllà de lo patètica que pugui ser la pel·lícula, eh?
Però això està al servei d'un objectiu estrictament personal de Melania? O hi ha una... Vale.
De moment 40 milions per la família.
Perdó per la pregunta ingenua, diríem. O potser aquí hi ha associat algun tipus d'estratègia electoral també de l'equip del Trump per intentar a través d'ella... No
però,
sé.
Però 40, si
no,
40 no, milions
ja han cobrat. Sí, no, sí, és escandalós. I aquí ja hi entro perquè em sembla que més val que el Bezos faci l'ingrés al Partit Republicà directament i potser s'estalviarem moltes coses.
És la segona part de l'operació, no? Perquè també ho va fer amb el llibre, aquest llibre de memòries que tampoc no deia res, diguéssim, i ara va a la pel·lícula i és la mateixa...
Però per això està al servei potser d'ella, del seu ego, allò post-Trump, no? Vés a saber si ella té algun interès o simplement són els 40 milions.
Que sí.
Però, no. El mercat diu que això no val més d'un milió.
No, que no val res, potser.
O sigui, 40 milions.
I molt menys des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, de l'autobombo, però bueno.
Ara, una pregunta. Has dit que surt la zona de la Casa Blanca de la primera dama, no? És aquesta que hem derrocat, diguéssim.
Sí, de fet...
Sí, és una pel·lícula pòstuma de la zona...
Sí, a veure, no només aquesta part de la Casa Blanca, s'ensenya a si mateixa, doncs, fent viatges, pujant a l'avió, demanant al seu equip de seguretat si un desplaçament, doncs, compta amb totes les garanties o no. Us heu d'imaginar no sé si heu vist les sèries respectives, però és com un creuament entre Desperate Housewives i House of Cards.
Però allà hi ha un objectiu polític.
Molt menys interessant, però, vull dir, però és, la imatge és aquesta i tota, doncs, molt, molt retocat, i se la presenta, doncs, pràcticament com a una... A mi m'ha donat la impressió que se la presenta com una superagent. És una operació, evidentment, d'això, de màrqueting, de maquillatge, i que, evidentment, doncs, ja us ho he dit, respon a aquesta ansietat per l'ego que té el matrimoni Trump, i, evidentment, doncs, també per aquests interessos de Jeff Bezos. Penseu que la justícia nord-americana havia penalitzat recentment Amazon per una campanya enganyosa relacionada amb l'obertura de targetes Visa per pagar els seus productes, i els va caure una multa considerable. Aleshores, d'alguna manera, Jeff Bezos el que fa és aplanar el terreny per aconseguir un tracte de favor des de la Casa Blanca. Això és
molt
evident.
Si explica com va triar el barret per la presa de possessió, ja ens ho diràs.
Molt bé. La intenció d'anar-la a veure aquesta tarda. Són 1.500 sales de cinema a tot el país que tenen previst projectar aquesta pel·lícula.
I el que... Molts ànims, molts ànims.
Pobre del que no ho fa. Tens pa de divendres, ja, Oriol, escolta'm. Si fa fred al cinema, hi ha calefacció, per tant, s'hi estarà molt bé.
Mira, tot això que tindrem.
Exacte. Oriol Serra des de Washington, gràcies i abriga't. Bona tarda.
Sí, adéu.
I també Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Gràcies.
Ho deixem aquí. Són les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.